A Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquesta 11a edició de la Festa de la Poesia de Sitges que ve simbolitzada per aquests dos llibres que, entenem, dibuixen aquest número 11. Per tant, el Joan i la Cèlia suposo que estaran d'entrada molt contents d'haver arribat fins aquí, i el camí suposo que encara fa, no sé si dir, pujada, mitja pujada, ja és pla. Joan Duran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Cèlia Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Fa de molt mal dia, De la pujada, la baixada, el pla.
Bé, estem en un camí pla, ja, no? Podem dir-ho així?
No, encara no. És que això depèn de com ho miris. O sigui, si el camí que tu et refereixes és el camí de les dificultats o de la feina, estem en un camí ja pràcticament pla.
No anava tant per aquí.
Però pel que fa al... a l'espera, a les ànsies, als nervis i a les preparatius, estem en pujada total.
Jo em referia més a qüestions com la consolidació, evidentment estem parlant.
Ja parlaves
sí.
Més
sí.
A nivell històric.
Evidentment.
Sí, això és pla. Ara la resta és costerut, amb totes dues coses que has dit, Joan, les dues són... Però és que també, jo crec que el dia que deixi de ser costerut és que s'haurà perdut l'essència, no? de la festa, no? Perquè la festa ja ho porta això, que són els reptes que ens posem, i és el valor d'aquests reptes, uh-huh. i el repte sempre... en fi.
Parlant de reptes, Cèlia, Joan, aquells reptes que es vàreu posar i vàreu posar damunt la taula en aquella primera edició, s'han complert, no s'han complert? Són reptes ara diferents?
És que no ens vam posar un repte.
Val.
O sigui, va, és una cosa, la Festa de la Poesia és una cosa que ha anat consolidant-se a mesura que ha anat passant les diverses edicions. O sigui, vam començar amb un atreviment total, és a dir, anem a fer aquest tipus de festa amb aquest format, amb aquests actes i així, però d'una forma que sí que vam dibuixar però que no vam establir com a definitiva, uh-huh. I a partir de que ha anat consolidant-se la festa, la majoria dels actes s'han anat consolidant, l'estructura també s'ha consolidat i l'esperit també s'ha anat consolidant, però no va ser d'una forma molt premeditada.
D'acord.
O sigui, és a dir, que jo crec que la festa s'ha anat creant ella mateixa, evidentment posant-hi de la nostra part, molt de la nostra part, uh-huh. I dels poetes que han vingut, que hi han posat molt de la seva part, i a partir de tots aquests ingredients que ha anat col·locant tota la gent que hi ha col·laborat, s'ha anat consolidant.
Uh-huh. També de les persones que hem anat coneixent i que han anat entrant, perquè, per exemple, els actes dels aparadors, que en un principi no es feien, però clar, a partir del moment que hi ha unes persones que tenen ganes de fer-ho i que ho proposen,
clar,
aleshores allò s'incorpora. O sigui que també depèn d'altres persones que hagin tingut una motivació per nosaltres, per la festa, i que hagin vist nosaltres que encaixava dins de l'esperit, no?
Clar.
I això també ho ha anat...
Sí, i una altra de les coses que en un principi no existia, però que es va anar introduint a poc, i que al final s'ha quedat com un dels actes consolidats de la festa, és precisament un dels espectacles de la festa, que cada any té el mateix títol, que és la captura d'ànimes, que ha anat passant per diversos formats, i que la intenció és que va variant una mica substancialment de format, però... que mantingui aquesta essència, no? L'essència de capturar les ànimes dels poetes a través d'un espectacle més o menys plàstic, més o menys teatral, però que és un tipus d'acte d'aquests que s'ha anat incorporant poc a poc.
En què consideràveu que arriscàveu? Parlaves abans, Joan, de format arriscat.
En tot.
Sí. Sí, perquè a vegades hi ha gent que ens ho diu, no? Diu, bueno, però clar, però... tothom que organitza actes així una mica importants i tal, sempre hi ha el risc que aquest et falli, que aquest no vingui, però la festa és que segons què et falla o segons qui no ve, s'esbotza tot, no? Mm-hmm. I llavors hauríem de fer uns esforços d'imaginació bestials, o sigui, sí que mirem d'assegurar certs punts, però és arriscat perquè és una, no són diversos actes que organitzem i que llavors diem, bueno, en aquest acte hi ha això, en aquest acte allò, ve tal persona, farà allò, no, sinó que tot està entrellaçat i entreteixit profundament amb l'homenatge als poetes, amb la seva personalitat, amb la seva vida. Tot té un perquè, tot té un sentit, i això implica no només que el Joan i jo hi estiguem immersos, que això ja ho tenim assumit, i ja, sinó que una mica tothom ho estigui, inclosos els mateixos poetes, no? I per això, quan els convidem, ja els advertim molt, de dir, molt bé, sí, aquí estareu tractats molt bé, però heu de deixar-vos, heu d'entrar en la bombolla, heu de deixar-vos fer...
Avisats esteu.
Heu de deixar-vos hipnotitzar, d'alguna manera, no?
S'ha jugat molt, precisament, amb això que dius, amb la personalitat dels poetes, en aquest cas, que participen de la festa, no? D'anar, potser, un pèl més enllà.
De fet, cada festa té una estructura semblant, però sempre és diferent, perquè depèn dels poetes que són homenatjats. Uh-huh. Llavors, en funció dels poetes homenatjats, canvia diverses
altra,
coses. Sí. A part del que pugui passar un cop els poetes ja estan aquí, o sigui, de la forma com funciona el grup, de la forma com ells interactuen amb la gent que els va veure, entre ells mateixos, amb els artistes, a part d'això, en el moment de concebre la festa, també varia molt en funció dels convidats, perquè en funció dels convidats es fan uns plaers, d'aquests plaers que els oferim determinats, o sigui que hi ha gent que repeteix, però pot canviar en funció del grup de poetes que ve. Els espectacles que es concebeixen també són diferents, sempre són un pèl diferents en funció
del que intuïm que els agradarà més, que els agradarà menys.
Clar, nosaltres, per exemple, el recital de Cluenda, que és el del dissabte a la nit, que és, diguéssim, el punt àlgid de la festa, l'espectacle mai ha estat igual. O sigui, té una estructura semblant, o sigui, té des de força al principi, té la part del concert personalitzat amb peces per a cada un dels poetes, que això evidentment canvia d'un any per l'altre perquè els poetes suggereixen una peça o una altra, però també hem anat canviant en altres detalls que configuren aquest espectacle. És a dir, hi ha detalls com la forma com introduïm els poetes, la forma com fem la transició entre un poeta i l'altre, i això sempre és diferent.
Faig els números fàcils. Si l'any passat era la desena edició, doncs aquí han passat 70 poetes.
No, han passat...
La primera festa van ser...
7 per 10,
perdona, sí,
no, he fet els números fàcils,
sí.
Sí.
Clar, no, ara jo
sí,
dic que no,
79,
però sí.
79, 70... perquè la primera festa van ser 9.
Val.
Llavors,
70...
Com pot ser que no els tinguem
72.
Comptats?
72.
Bé, 72. Ens apropem al centenar de poetes.
I ja, sí, clar,
ens
ja
apropem.
Ens sumen en 7 mes.
7 mes, doncs ens apropem al centenar. Sí. Sempre han estat diferents, jo ara no recordo si s'ha repetit.
Sí, sempre.
Sí. És que no tindria sentit.
Val.
No tindria cap sentit. És com si...
És a dir, aquí una de les bases és intentar no repetir, o això...
No, els poetes sempre són diferents, perquè quan un et fan un homenatge en un lloc, doncs ja no te'l
donen.
És
com si tu ara fas l'aniversari, celebres una festa d'aniversari, et fan una festa sorpresa i et porten regals i tu passes de meravella, i al cap de 5 dies doncs dius, va, tornarem a fer una festa d'aniversari.
No,
i tornem, perquè ja no tindria sentit, no? La base està en la emoció que intentem transmetre'ls, amb les sorpreses, amb tot aquest clima, i això és irrepetible per la seva mateixa naturalesa. Aleshores, encara que ho volguéssim, que diguéssim, mira, què et repetirà? Pues que vindria i ja ell per dins no repetiria, perquè no podria tenir les mateixes. El que no vol dir que no venen, a vegades sí que molts poetes que han passat, que han estat convidats, després venen com a públic, i això també és,
clar,
també
sí,
és maco.
Sí.
Venen i se solidaritzen molt amb la festa. I
probablement, com diu la Cèlia, vosaltres no heu estat temptats a repetir, però ells, algú sí.
No.
Com a espectador sí.
Com a espectador sí. Sí. No, no, a repetir, el que sí que molts estan temptats, i això ens ho han dit personalment, a trucar-nos i dir-nos, sisplau, convidem-nos. I concretament va haver-hi un poeta, que no direm qui és, no, que va dir, quan li vam proposar, va dir, ostres, jo, diu, si no fos perquè és de mala educació, ja fa molt temps que us hauria telefonat.
Us hauria trucat per oferir-me.
Exacte.
Sí, sí.
O sigui, això és molt maco, no? Quan veus que els conviden i ja no ve de nou, ja no és allò de dir, ah, sí, i on, i què hem de fer? I no es diuen, oh, quina felicitat en aquesta festa de la que tothom en parla tan bé i que tothom vol dir, doncs, els col·legues segurament poetes d'ells que ja hi han passat o el que sigui, això és o que una poeta et digui, com fa poc per Facebook et digui, la meva estada durant la festa, o sigui, és de la festa que més he gaudit de tota la meva vida a nivell poètic i personal, o sigui, és molt gros. No? Llavors tot això és clar, recarrega molt les piles per
pensar, evidentment, en un futur. Qui ens ve aquest any? Ens dibuixeu una miqueta
els
set poetes sense introduir-nos massa.
Molt ràpidament.
Perquè això serà ja forma part de la festa.
Sí. Tenim, per exemple, el Marc Romera. Uh-huh. Marc Romera és un poeta molt reconegut, també és editor, també ha escrit novel·la. I bé, és un dels noms principals de la poesia catalana contemporània, i a part, doncs, que a part d'escriure, doncs, també la seva feina és ajudar els altres poetes a publicar.
Sí, sí, a publicar la seva obra.
La Laura López Granell és una persona molt particular. Ella és des de fa molts anys professora de tallers de poesia allà a l'Ateneu Barcelonès. Uh-huh. I aquesta potser és la que menys obra té, però en canvi té una obra molt contundent. Va fer un llibre molt, molt valorat fa uns 20 anys, i ara el segon llibre. Però clar, entremig, tota la seva poesia s'ha projectat en blogs, en recitals públics, ha tingut un gran reconeixement, però per altres vies alternatives, diguem. I això ha passat per circumstàncies seves personals, no? de no poder físicament dedicar-se. I pensem que, en fi, sempre que l'hem escoltada, pensem que és una poeta interessantíssima, i a part d'una persona, en fi, també simpatiquíssima. Home, n'hi ha de molt més simpàtics,
cadascú té les seves coses.
D'antipàtic no n'hi ha cap, això no, ja ho podem assegurar, perquè no...
menys simpàtic, probablement.
No,
sí.
Simplement que a vegades hi ha persones més serioses, no? O més tímides,
que els costa més exterioritzar, evidentment. Sí.
Exactament.
Una altra, la Maria Antònia Massanet.
Sí.
Maria Antònia Massanet és la potser la més jove de tot aquest grup de poetes homenatjats. Ella també té una obra consolidada amb 3 o 4 llibres de poesia. A més, dirigeix un festival literari també a Artà, perquè ella és de Mallorca i dirigeix un festival literari a Mallorca de poesia, i és de les poetes que ha vingut a la festa com a públic, i ha vingut més d'un any, i bueno, és una entusiasta de
la festa.
De la festa i del model de festa. No sé si tu vols dir alguna cosa més sobre la Maria Antònia.
No, això...
Alguna anècdota de la Maria Antònia també al moment en què li vam proposar, no? que vingués.
Sí, bueno, clar, amb aquell qüestionari, no?, que els hi fem sempre per saber, perquè clar, els hi traiem molta, molta informació, però després precisament poder personalitzar, no? Llavors els hi diem, i teniu algun somni per complir? Teniu alguna cosa que d'allò, diu, sí, diu, jo en tenia un, diu, però ja, diu, era que em convidessin a la festa. No era només aquest, eh?
No.
En tenia d'altres.
En tenia d'altres, molt bé.
Però sí, i no, i això, i és una gran activista de donar recolzament a part de molt bona, aquest llibre últim, el Kiribati, és molt, molt bo, i de donar molt recolzament als poetes. També ha fet fins ara el cicle de la Poeteca, i en fi, una persona que pensem que es mereix molt de ser aquí.
Més.
En Tomàs Àries...
Sí, en Tomàs Àries és un poeta que jo crec que creiem que sorprendrà molt al públic per la forma que em té de dir la seva poesia. També és un poeta de trajectòria bastant llarga i reconeguda, ha escrit bastants poemaris, i és un poeta que ha viscut molt aquest afany de recitar des dels escenaris. O sigui, és un poeta d'aquests que li agrada molt dir, i a més és un tio simpatiquíssim i dels que jo crec que els hi agrada, dels que els agradarà molt sentir el recolzament dels sitjatans.
Ha recorregut molt.
Com es diu en aquests casos, dona joc.
Dona joc, i tant que dona joc.
Dona joc.
Ha recorregut molts festivals d'arreu del món. És una, bueno, com tots, però és una...
Sí, sí, d'aquest punt més.
La Begoña Pozo, ella ve de València.
Sí.
Sempre n'hi ha algun cacau que ve de València o ve de Mallorca, no perquè ho tinguem, n'ha de venir un de València, no, però sempre en cau algú,
sempre en cau algú.
I la Begoña doncs també és una gran activista en la seva ciutat, ha estat no sé, encara ho és, em sembla que sí, de la revista Caràcter, sí. Directora, és molt bona poeta, té diversos llibres publicats. A més té una predilecció, un delit per la literatura italiana, està enamorada d'Itàlia, de la seva cultura, llavors ha fet coses particulars, no? Com ara escriure un llibre originàriament, diguem, en italià, i que després amics seus dins del mateix llibre l'han traduït en el mateix llibre, doncs, a l'espanyol, al portuguès, a l'èuscar, al gallec, o sigui, en fi, té una manera de fer molt, molt, molt lliure, em sembla. I també, doncs, mira, ja veus, els oients no poden veure, i veus quin somriure té.
Sí, sí, sí. Perfecte, doncs la Begoña Pozo, que també serà aquí a Sitges a partir de demà. I seguim amb més presència.
El Josep Checa.
Sí.
El Josep Checa. Potser és de la mateixa manera que dèiem que la Laura potser era la que tenia menys obra. El Josep Checa té molta obra perquè té 10 llibres de poesia publicats i en fi, molt, molt valorats i tot molt bé. Potser és el que té menys projecció pública, perquè no és d'aquelles persones que es prodigui en sopars, en festivals, allò que passa, no? Que dius, perquè et coneguin i perquè et... I a nosaltres, dins de la festa, també ens agrada molt reivindicar noms. O sigui, no sempre anar a parar els mateixos, sinó rescatar noms que dius, i per què? Si aquest és tan bon poeta...
Que no estan tan presents com expliques a la primera línia.
En primera línia, sí. quan ho haurien d'estar? Però és qüestió d'això, de màrqueting.
De màrqueting que es fa el propi poeta. I nosaltres sempre, el que deia la Cèlia, sempre cada any, quan formem el grup de poetes, sempre intentem col·locar, convidar poetes, homes com dones, que no tenen aquesta projecció i que, per tant, això el que ens requereix a nosaltres és
investigar, fer el cervell i arriscar també
i arriscar-nos.
I també val a dir que sempre, gairebé sempre que hem convidat un poeta que deies, bueno, era com mig desconegut, després ha sigut conegudíssim, com en el cas, en el primer any vam convidar la Gemma Gorga, que ningú en sabia res en aquell moment, només teníem un poema d'ella, aquest poema, qui hagi escrit aquest poema, la Gemma Gorga. La vam trucar, sí, vinc, tal. Aquesta noia
ha fet una
carrera magnífica. I així molts. I el Josep Checa, doncs, a més, té la particularitat que és un poeta ramader. O sigui que ell és un home 100% de camp, i el seu món, doncs, és això, no? El bestiar, la cura... Viu en el món de la ramaderia, que també és curiós perquè no... Els poetes, doncs, acostumen a tenir altres professions, i llavors és curiós quan també un que fuig una mica d'aquest estereotip del professor i és un home encantador i que està feliç de venir i ja dic, té llibres i molt consolidats i, en fi, premis, i també ha estat en el seu, en els pobles on ha vingut, doncs, ha organitzat tertúlies, ha organitzat jornades, o sigui que també ha estat impulsor.
Uh-huh. I ens queda la darrera.
Sí, finalment tenim a la Concha García. La Concha García és la poeta que en aquest cas escriu en llengua castellana. Nosaltres sempre intentem que de tot el grup sempre hi hagi un poeta en una llengua que no sigui la llengua catalana.
D'acord.
I hem convidat poetes en moltes altres llengües. Hem tingut de tot. Hem tingut una poeta àrab, no?
En
llengua castellana n'hem tingut
d'Escòcia.
Us ho pregunto, sembla que d'any els criteris de cerca a l'hora de triar els poetes que han de venir.
Hi ha un vídeo que està penjat al YouTube, sí, que se'ns veu a la Cèlia i a mi preparant el grup de poetes de cada any.
Home, aquest vídeo no us el podeu perdre, perquè
explica el que us pregunto.
Sí, és una cosa una reunió molt mafiosa. Mhm. O sigui, de fet, estem allà amb un got de vodka, estem fumant, jo que no fumo, estem allà, sí, i és caòtic, no? I és un vídeo molt, molt divertit que es pot trobar, sí, no? Sí. Pel YouTube.
Evidentment, tot el que es diu és mentida, perquè ho fem d'una altra manera, o sigui, com ho fem? Doncs comencem a fer llista, i bueno, va, fem aquesta primera proposta. Llavors, sempre mirem que aquesta proposta encaixi, o sigui, la gent encaixi entre si. O sigui, que hi hagi potser un poeta que tingui més un caràcter més extrovertit, com dèiem abans, un que no ho sigui tant, i que es compensi una veu amb l'altra, és a dir, un tipus de poesia més propera amb un altre tipus de poesia més experimental, un altre més així, no? Vull dir, que el conglomerat sigui equilibrat, sobretot.
Mm-hmm. Clar, però això vol dir que hi ha molts poetes que queden a la taula, que estan allà, molts que estan a punt, i a última hora potser diem...
Sí, però no ens encaixa, ens encaixarà més l'any que ve, per exemple.
Però és molt caòtic, no, i funcionem així molt bé. Molt bé,
sí.
O sigui, és
allò de... Sí, clar.
A veure, què? Per què hi ha aquest? No, hi ha aquest altre xe, ta. No és allò de... Saps aquelles coses de... Anem a suposar les parelles, no, que arriben a casa i dic, no, tu faràs els plats, tu faràs els... Tu faràs... No, allò de... No, cadascú fa... Doncs aquí cadascú porta les idees que...
Sí.
Que d'allò, i després no sabem com, al final tot acaba... Tot acaba encaixant, uh-huh, i se sent la campaneta de... Ja està, ja els tenim. I llavors, un cop els tens, ja et sembla que no podien ser uns altres. O sigui, ja ens enamorem d'ells. Perquè jo crec que la festa, jo ho veig així molt, no? És una aventura sentimental amb aquests 7 poetes.
Uh-huh. I probablement,
ells ho viuen així, també.
I probablement el moment de saber més d'aquests 7 poetes és com...
Clar, evidentment.
És com deies, una miqueta a partir d'aquest espectacle de la captura d'ànimes.
Sí. Sí, sí, sí. Amb la captura d'ànimes és un espectacle que està basat en ells, no? El que ens han explicat, el que sabem, el que llegim d'ells, diguéssim.
És un espectacle que...
O sigui, el guió són els poetes.
Sí, i aquest any varia una mica el format, o sigui, no bastant, perquè sí, tot i que ho fa la companyia de
La Tija,
de Titelles i Ombres Xineses, però aquest any hi ha altres elements més d'objectes, sí, de persones que van amunt i avall. És una cosa com més surrealista en certs aspectes, molt poètic, també amb molts punts d'humor, i també que els, justament aquest acte en què hi van els nens de les escoles, aquest,
sí,
any de l'Escola Pia i de la Barretina.
Sí, suma l'Escola Pia, em sembla que
està. Sí, suma l'Escola Pia, i aniran els nens, i també és un acte que els nens i nenes el poden veure perfectament, perquè és bueno, és curiós, és divertit i és molt visual,
sí,
i molt familiar també.
Tenim la sort, per exemple, que des de fa uns anys aquesta companyia La Tija, doncs, s'hagi volgut incorporar com un element més de la festa, i que siguin tan versàtils que un any puguin fer teatre d'ombres xineses més clàssic, un altre any puguin fer, com l'any passat, que van fer teatre d'ombres, però no amb objectes ni amb titelles, sinó que ho van fer amb els propis cossos dels actors. Altres anys ha tingut més pes
les pel·lícules que ha fet el
Florenci.
Que tothom ha quedat flipat amb aquelles, sí, pel·lícules, tota base de... de fragments de pel·lícules existents, no? De cine mut, sobretot, sí. Moltes, però clar, tot adaptat a les situacions viscudes per cada poeta, no? I sobretot es reflecteix el poeta, sí que en el vessant literari, però molt en l'humà, sí. Perquè al capdavall pensem que és bo que se sàpiga que darrere d'un poeta hi ha una persona i viva, no? Com un nen que ens recordo de, com a anècdota d'una de les escoles, que els estava parlant dels poetes i tal, i sí, un nen molt interessat, i estava mirant les fotos, i diu, però tots són vius? Llavors, clar, és curiós, però aquesta idea que tenen, poden tenir els nens, no? Sí, els sí, poetes sí, és una cosa sigui... molt
allunyada, seriosa. De... Sí, o molt... Molt fora del seu àmbit o del seu cercle més habitual.
Difícil d'entendre fins a cert punt, no?
Bé, però sí. Pel que fan els nens, per exemple, el menys rellevant és que entenguin quelcom elevat, és que es deixin suggerir pel que diu el poeta.
Però això també
val
pels adults.
I això també
val,
clar, evidentment.
És el que diu, hi ha dos poetes que això ho remarquen molt, sí. Que un és el Marc Romera sí, i l'altre sí. És la Maria Antònia Massanet, i és que no ens hem de preocupar si un poema sobre... Clar, llegint-lo, pots llegir-lo diverses vegades, escoltant-lo, si no acabes d'entendre allò exactament, el concepte, el sentit, tu deixa't seduir per aquella musicalitat, deixa't seduir per aquella veu i per aquella combinació de paraules rere les quals intueixes que hi ha un sentit, perquè el poema t'ha de fer intuir que allà hi ha un sentit. Clar. I aleshores aquesta intuïció ja gratifica. Aleshores no cal entendre, no diria que és el mateix exemple, però quan escoltem, també ho diu un poeta, no? Quan escoltem una cançó en una altra llengua que no entenem, ens gratifica, tot i que potser no entenem.
Aquella cançó ens pot agradar igualment, encara que no entenguem ni un borrall del que diu.
De tota manera, en els
poemes... I també aquesta gratificació també pot empènyer el públic que vingui doncs, a interessar-se per un poeta o per un altre, per buscar els seus llibres, per comprar-los. Per exemple, el recital de Cloenda, la gent que vingui podrà adquirir els llibres dels poetes gràcies a l'Abel que ha demanat els llibres i que els vendran i estaran accessibles per tothom, per si algú doncs, li agrada més un poeta o un altre i,
mm-hmm. sí, sí. Podria remenar.
Clar, podria remenar.
Sí, sí, no, i l'any passat, per exemple, doncs, vull dir, va haver-hi molt èxit de...
Molt èxit. Veure, sí, bueno, es va acabar
tot. Li agrada
tot.
Més escoltar, li agrada més en el recital escoltar, entre altres coses, per el recital de Cloenda és una cosa xulíssima, perquè clar, imagina't aquest any amb l'Àngels Gunyalons, amb una altra cosa que hi haurà amb l'Eli Grasca, que serà una mena d'experimentació amb sons molt, molt divertida.
I amb, els la poetes, pianista,
amb la pianista,
amb l'Elsa Perches.
Serà estupendo, i les veus dels set poetes, naturalment, i a la gent li agrada molt això en general, rebre més la poesia oralment, però cada vegada s'estan també interessant més pels llibres i cada vegada se'n venen més en l'acte de...
L'any passat es van acabar els llibres, o sigui, se'n van portar de tots els poetes i...
Van quedar, sí, poc, sí, sí.
No? És una bona dada, aquesta és una bona dada.
Sí.
D'entrada, el primer impacte que reben els poetes és demà quan arriben a l'estació, doncs patapam, ja es troben tot el sarau.
Sí.
Sí, sí.
Això, per exemple, l'acte de la rebuda és un acte que diguéssim, ens vam arriscar a fer-ho el primer any i s'ha quedat de la mateixa forma com es va idear. Uh-huh. Això no ha canviat.
No ha canviat.
No ha canviat.
Ni canviarà.
Perquè no pot canviar.
Ni canviarà.
Ja no pot canviar.
No.
És de les coses més divertides i més rossinyolianes i més
blancarianes. És com si ara diguéssim en el carnaval, no, ara no farem desfilades de carnaval, no? Ara el carnaval serà... No, hi ha coses que no poden canviar.
Clar.
Sí, sí.
Doncs és l'arribada demà a les 6.
A les 6 de la tarda a l'estació, a la plaça davant de l'estació. Amb els balcons, els que surten pels balcons, mm-hmm. que es llancen clavells, que es diuen poemes, que es diuen benvingudes... i que té un caràcter tot molt, o sigui, tot molt festiu i, de, i això i de primer contacte amb els poetes, entre els poetes i el sitgetans.
I cada vegada surten pels balcons gent diferent, sí. Alguns de Sitges, algun aquest any doncs hi ha dos poetes de casa, diguem, que és l'August Bové i la Teresa Shaw, que mai havia participat en coses nostres i aquest any sí pujarà al balcó. La directora de cinema Isona Passola, l'actriu Marta Ballarri, molt coneguda per la Riera,
sí.
les germanes Maria Rosa i Joana Alexandra, altrament dites
les bessones de Sitges, que són de les persones que han seguit la festa des del primer any i des del primer moment, perquè són les primeres que arriben a l'estació, arriben abans que arribi jo o que arribi
la comissió.
Estan elles allà i si aquest any pugen
els guarden tots els retalls dels diaris i els posen en àlbums i tot així.
És a dir, que la festa també té els seus fidels.
Sí, home, clar, sí,
evidentment,
sí.
Com tot.
Sí, no només això, sinó gent que ve de fora. Per exemple, hi ha una mare i una filla que venen, no a totes les festes, però quan poden, venen de Cabrils, s'estan aquí, lloguen una habitació per estar-se els 3 dies, i la nena té 13 anys, ve amb sa mare, s'estan els 3 dies aquí vivint la festa a tope.
Perquè en aquest sentit, Cèlia, Joan, s'ha intentat fidelitzar un tipus de públic, un tipus de... o no?
Jo crec que el públic s'ha anat fent més d'una forma
natural,
sí, sense impostar, diguéssim. Nosaltres sempre, o sigui, sempre tenim el dubte, i abans en parlàvem, tenim el dubte de si s'ha de donar més difusió a la festa de la poesia o no, o la festa de la poesia la coneix la gent que la coneix i funciona el boca a orella d'una forma i mantenim aquest aire d'una cosa més glamurosa.
Intimista.
Bueno, intimista i glamurosa, perquè no se sap ben bé el que passa fins que no hi vas.
Val.
O fer un esforç de difusió més àmplia, no? O sigui, és un compromís, perquè quan les coses es fan molt grans, vulguis que no, també perden part de la seva essència.
Us fa, entre cometes, por, això?
No. En principi por no.
Por no seria la paraula, probablement.
No, por no és la paraula, però les coses tenen la mida que tenen i funcionen amb la mida que tenen. No?
Allò, llavors, quan allò que diuen el morir d'èxit, com es diu en alguns casos.
Èxit en té, ara. Morir encara no em mor.
Encara no em mor.
Sí, però això passa amb tot, jo què sé, vull dir, aquest diàleg, aquest pensament està en moltes altres festes, per exemple, no sé, molta gent que organitza festes o esdeveniments culturals, doncs s'ho planteja, això, no? Fins a quin punt passa de mida, no? O se te'n va de les mans.
Jo crec que ja ens... potser sí, ens està bé que hi hagi... Bueno, sempre hi ha la difusió que hi ha, i a vegades hi ha anys que per part dels mitjans, doncs, també n'han més, altres menys, el que sí. Però jo crec que ja està bé també que preservem una mica això, un cert misteri, no? Cert, perquè també forma part de la manera de ser de la festa. I a vegades quan tot ja està a l'aparador i quan tot...
També és cert que al llarg dels anys ens hem anat readaptant, perquè per exemple vam començar amb uns espais que avui dia seria impensable que repetíssim aquells espais perquè es van quedar petits de seguida. O sigui, vam començar un any al Mercat Vell, el primer any es va fer tot el Mercat Vell, i perquè no hi havia el Bacardí, perquè això fa molts anys.
Fa molts anys ja, sí.
Però ens vam adonar que allà no hi cabíem. Que no hi havia prou infraestructura i que no era
sobretot
suficient.
Sobretot no hi havia aire condicionat.
Tampoc
no
hi havia aire condicionat. I també els primers anys fèiem actes així de caire més intimista, el fèiem, per exemple, al
Palau del Rei Moro.
El Palau del Rei Moro, en fèiem al Museu Romàntic, per exemple, a les sales de música del Museu Romàntic, però clar, ens vam adonar que hi havia més de la meitat del públic que no podia entrar. Llavors es va decidir canviar d'emplaçaments, utilitzar més espais...
Hi ha un procés d'obertura, diguem-ho així.
Clar, o sigui, utilitzar més espais exteriors. Uh-huh. Per exemple, el concert amb els joves poetes es feia al Saló d'Or, per exemple. Es va començar a fer les terrasses de Maricel, però clar, són llocs que tenen un aforament. I clar, i sabia molt greu que hi havia gent que es quedés a les portes i que no pogués entrar.
De fet, recordem...
Llavors vam intentar utilitzar més l'espai públic, les places, el Racó de la Calma, el Pati de Miramar, els Jardins del Retiro, perquè són llocs que hi poden cabre més gent.
Volia comentar que és bo recordar que tots i cadascun dels actes són de lliure accés.
Tot és gratuït.
Exceptuant, evidentment, el dinar,
sí, el dinar
que es fa al Retiro.
El dinar és de lliure accés pels que són mecenes de la festa. Uh-huh. Una altra cosa característica de la festa, que des de fa bastants anys, és que obrim a tothom que vulgui a col·laborar,
sí,
d'aquesta forma, o sigui, fent una aportació econòmica petita pel
micromecenatge, com es diu.
Micromecenatge, sí, sí. I això també ens ajuda a diverses coses, a difondre, però també a fer partícip molta més gent que li agrada, o sigui, que li agrada recolzar la festa d'aquesta forma, també. Uh-huh. Llavors els mecenes, evidentment, estan convidats al dinar, i l'altra gent que vulgui venir, doncs és un tiquet que es compra al Retiro.
I si algú vol comprar el tiquet, ja cal que corri, perquè
sí,
ja està.
Sí,
ara us ho volia preguntar, i som a temps? Encara no hi som a temps?
Fins avui a la tarda, perquè demà s'han de comprar les mandonguilles i s'han de comprar la sípia i s'ha de comprar tot.
Sempre és el mateix menú?
Sempre és el mateix menú, això és veritat. Sí, les sí, mandonguilles sí. Poètiques.
Molt bé, fantàstic.
Sí, sempre es fa això, la sèpia amb mandonguilles.
Sí.
I un entremès, i llavors els postres, la copa, el cava, i clar, el millor del dinar... A part del menjar, que sempre és molt bo,
la sobretaula,
el Retiro el fan estupendo.
Sobretaula.
És la sobretaula, que allà no se sap mai el que passarà.
Tot és molt molt arreuixat, molt sitgetat.
Sí, és el moment de més deixem-ho anar tot, I a partir d'aquí doncs ja veurem. És un dels actes previstos, evidentment, en aquesta programació de la 11a edició de la Festa de la Poesia Sitges, que seguirà, evidentment, el dissabte. No sé si dic que el plat fort serà el recital.
De Cluent del Retiro, a dos quarts d'onze de la nit, el dissabte.
A la tarda a les 7 hi ha la Captura d'Ànimes, sí, que hem dit abans en el Saló d'Or, i a dos quarts d'onze, el recital al Jardins del Retiro, que, home, podem dir que sí que és... A veure, és el plat fort, per nosaltres tots els actes...
Tot
són
fort.
Tots són forts, això també s'ha de dir quan ens diuen és que l'acte principal, dius, és que... Per nosaltres tots ho són, i jo crec que pels poetes també,
sí.
Perquè tots tenen, no sé, és com dir, si et regalen un anell o un collar, doncs home, el collar és més gran, no? Sí, brilla més, parlo jo que no m'agrada que em regalin ni anells ni collars, però bueno, per posar un exemple. Uh-huh. L'anell és petit, coi, però l'anell té una simbologia, té una d'allò... Tot és principal, tot és... I si et regalen un anell fet artesanalment amb un cartronet que algú s'ha trobat i l'ha pintat, doncs imagina't.
Però sí que probablement el moment de veure més
els poetes convidats com reciten.
Això sí que és el principal, i és que els poetes reciten, és el seu moment, és el seu moment, diguem, d'ells cap enfora, perquè tota la festa ha estat el seu moment, però ha estat el moment de rebre, no? De rebre coses, i per això aprofitem això a convocar el públic. És un dels regals que els hi fem als poetes. O sigui que...
I tindrà molt a veure aquí l'Àngels Guanyalons.
I,
evidentment, sí.
Sí, l'Àngels, a veure, és el que diem, tampoc és que vingui una cantant, una pianista i faci un concert paral·lel o alternat, no, és que s'ha involucrat, s'ha implicat, s'ha hagut de fer un repertori al qual ella no està acostumada, perquè i molt eclèctic, perquè clar, és un repertori condicionat pels gustos dels poetes.
Ha hagut d'estudiar.
Sí,
home,
i tant.
Ha hagut d'estudiar,
ha hagut de ballar molt al cap, ella i la pianista, i això és el que més agraïm, perquè és un esforç, diguem, que ho ha fet, perquè ens consta molt de plaer, però és una cosa extra, no? Que no acostumen a fer els artistes així, d'aquesta manera.
I a part del regal de les cançons i del concert de l'Àngels i de la pianista, potser un dels primers regals que reben els poetes després de ser rebuts amb la banda i amb les autoritats, amb els hereus i les pubilles, és el recital que es fa demà a la nit, demà divendres a la nit al Racó de la Calma
també
a 2:15, que és aquest recital, aquest espectacle d'amistat poètica entre generacions, perquè ja és un, també és un format que ja s'ha consolidat en la festa, que és que aquesta primera nit hi ha un grup de poetes joves que dediquen el seu recital als poetes homenatjats, diguéssim, i això es fa en conjuminació sempre amb algun artista diferent, amb artista o grup musical, hem tingut una mica de tot, i aquest any tenim un duet musical molt, molt potent.
Es diuen Ixi,
Ixi,
que són la Laura Cruells i el Marçal Allats, que posaran música doncs, a la presència d'aquests joves poetes divendres a la nit al Racó de la Calma.
Que són el
Gonzalo Hermo.
El Gonzalo Hermo, que ve de Galícia, que recitarà en català i en gallec. La Iris Hinojosa, que recitarà en català i castellà, i l'Adrià Targa, que recitarà en català.
Molt bé, doncs...
Obra pròpia, eh?
Joves poetes que també posaran el seu punt en la 11a edició de la Festa de la Poesia a Sitges. Dissabte, doncs, en fi, un dia molt, molt, molt mogut pels poetes participants.
De fet, tots els actes s'enllacen un amb l'altre, sí, pràcticament, eh? O sigui, els deixem descansar a poc. Ja descansaran
quan tornin a casa seva, evidentment. I anem a diumenge, que és quan s'organitza aquesta ruta, anomenada Ruta dels Aparadors, en què aparadors de comerços sitgetans doncs, s'han afegit a la festa, i cada aparador té la seva particularitat, singularitat.
Exacte.
I a partir d'aquí, doncs...
Sí, cada els artistes del taller de la Núria Corretger, com explicàvem abans, que estan involucrats en la festa, doncs dissenyen i fabriquen i pensen i col·loquen i instal·len, que ho estan fent ara mateix, aquestes obres plàstiques, interpretatives, basades en un poema de cada un dels poetes. Són 7 aparadors i cada aparador està fet per un o dos artistes.
I abans no marxin els poetes, cadascú cara seva... visiten una casa.
Això mateix. És un dels altres actes que van aparèixer, deuria ser cap a la quarta festa o així, i també s'ha quedat. És aquest poetes a casa.
Molt bé.
S'ha quedat perquè és simbòlic.
Simbòlic, poetes,
dieu al programa que aquesta vegada la casa és sorpresa.
És sorpresa.
Sí,
i no direm quina casa és.
Evidentment.
No, ni que ens tortureu.
Oh, no. Molt bé. Doncs visitaran els poetes
no
aquesta...
No és ni a casa seva ni a casa
no,
meva,
no.
Però és a casa d'unes persones que han estat involucrades amb la festa des dels seus inicis.
Molt bé.
Però bueno, aquest any, mira, vull dir, la cosa ha anat de manera que s'ha plantejat així com a...
Si algú vol venir a fer el vermut a aquesta casa, doncs haurà de venir a la
ruta
dels aparadors. I després anirem cap allà directament.
Perfecte. I fins aquí hem arribat. No sé, Joan, Cèlia, si voleu afegir alguna cosa més.
I bé, els programes suposo que s'han anat repartint amb l'Eco de Sitges, i també hi ha programes, si algú en vol, vull dir, hi ha programes repartits, no sabem ben bé on, perquè no sabem si s'han acabat o no, però el Retiro, a la biblioteca,
a l'oficina de turisme, i evidentment està per internet a la pàgina web de la festa, festapoesiasitges.cat, a les xarxes socials,
allà hi trobaran
a tot arreu, al Twitter, al Facebook,
programa,
a tot arreu.
Molt presents. Sí. Joan Duran, Cèlia Sánchez Mústic, moltes gràcies un any més per donar-nos els detalls d'aquesta festa que ha arribat ja a la seva 11a edició. Per cert, reprenent el fil de l'inici de la conversa, allò dels camins plans, amb pujada, sense pujada, el camí és molt llarg o...
El camí de la festa?
Sí.
Això és igual que presentar... Mira, és com el camí d'una vida, no? Dius, serà molt llarga la teva vida? Doncs potser sí, potser seràs...
És a dir,
no?
Volem arribar a la majoria d'edat, volem fer-nos grans, volem fer-nos vells...
No, volem...
A la festa sí, home, i tant.
Volem fer-nos vells, si més no, jo.
Tu i tothom.
No, jo també. Quan miràvem les fotos d'allò que mires perquè has de fer programa i tot això des del primer any, bueno, els anys
han
passat,
són uns anys, i el primer any val a dir que això és molt divertit, perquè és que el Joan i jo pràcticament no ens coneixíem.
Exactament.
Ell deia, què faig amb aquesta dona? Jo, ai, aquest xicot, que jo aquests poemes que escriu, perquè em vaig llegir un parell i no
en treies l'entrellat.
No en treia l'entrellat, però
quin tio més raro
i quina tia més rara, i però com que com que la idea del concepte, la cosa de la festa, ens va caure així com un llamp, no? Com el Sant Pau aquell que cau al cavall, que, sí. Doncs vam dir endavant. I realment, o sigui, millor complicitat impossible.
Clar. Doncs amb les vostres rareses heu arribat fins on heu arribat.
Excentricitats, més que excentricitats. Perquè la festa
té aquell punt excèntric, no?
Té aquell punt excèntric, evidentment. Sí. Té un punt excèntric. I estem molt contents de que estigui fora del centre. O sigui, que sigui allunyat del que és estàndard.
Molt bé. Doncs fins aquí hem arribat, agraint evidentment a la Joan i a la Cèlia que un any més hagin vingut aquí a la ràdio per deixar-nos també tots plegats endinsar-nos, ni que sigui per uns moments, en aquesta festa de la poesia que ha arribat ja a la seva 11a edició. Els ho tornem a recordar, tot plegat arrencarà demà a les 6 de la tarda amb aquest Cercavila que començarà a la plaça de l'estació, que és on aterraran tots i cadascun d'aquests 7 poetes participants a la festa. Joan, Cèlia, gràcies.
A vosaltres.
Sort i èxits, com es diuen en aquests casos. I a vostès, doncs, fins aquí hem arribat, almenys per al dia d'avui, tot emplaçant-los demà a partir de les 9 del matí en una nova edició de La Cel Obert. Per tant, com diem sempre, gràcies de nou per fer-nos confiança i fins demà a les 9. Adéu-siau.